setmana.
Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Tot just passen uns minuts de les 11. Benvingut, benvinguda, si t'acabes d'incorporar, gràcies a aquells que continuem amb nosaltres. En aquesta segona hora de programa et parlaré de les estrenes de cinema, repassarem les darreres obres teatrals, on tindré amb mi el director escènic i coreògraf del Ballet Contemporani de Catalunya i ens parlarà de la seva nova proposta. Coneixerem la recent estrena de Dani Escarra al Teatre Neu de Barcelona i parlarem amb el Pedro da Costa, participant del concurs Eufòria del 2022 a TV3. Et donaré a conèixer també les fires i festes per aquest cap de setmana tan especial de Pasqua. Per tant, queda't amb mi. Fins ara.
Cinema.
Anem a les estrenes de cinema d'aquesta setmana. Atenció, Super Mario Bros, la pel·lícula, una adaptació de la franquícia de videojocs Super Mario Bros, per tots aquells que us agradi moltíssim aquesta saga o per aquells que havíeu jugat al videojoc, és una divertidíssima opció i comèdia per anar al cinema. El Exorcista del Papa, una pel·lícula de terror, un thriller de Russell Crowe, on sobre Gabriel ha mort, un sacerdot que va exercir com a exorcista principal del Vaticà, realitzant més de 100.000 exorcismes al llarg de la seva vida. Air, un drama dirigida per Ben Affleck, la increïble i revolucionària associació entre Michael Jordan, un novell en aquell moment, i la incipient secció de bàsquet de Nike, que va revolucionar el món de l'esport i la cultura contemporània amb la marca Air Jordan. De Caperucita a Loba, una comèdia espanyola amb actors com Elena Irueta, Antonio Resines, José Mota, Marta González de Vega, Berto Romero i Melania Urbina. Una lloba és una caputxeta que ha après a riure's de si mateixa, i aquest és el superpoder més gran que existeix, perquè quan ens convertim en l'humor no hi ha res que ens pugui fer mal. Aquesta és una comèdia molt divertida per aquells que vulgueu riure. Si voleu veure horaris i diferents opcions, heu d'entrar a la pàgina de cinesa.es.
Teatre.
I pel que fa al teatre, atenció, darrera oportunitat per veure la fantàstica Jaula de les Loques en el Teatre Tívoli de Barcelona, amb una interpretació divertidíssima de l'estimadíssim Àngel Llàcer, així que aprofiteu aquests dies per poder-la veure. També com a darrera opció, perquè se'ns en van a Madrid, el musical Pretty Woman, que és ara al Teatre Apolo de Barcelona, així que encara teniu opció per poder-los veure aquest cap de setmana. Per riure d'allò més, també al Teatre Apolo trobem la Mai Bonconte, el Rubén Tejero, Gerina i el Manu Prades, amb la seva fantàstica comèdia d'improvisació Corta el Cable Rojo. Per a monologuistes i molt bons, el Víctor Parrado, el jove Teatre Regina, amb el seu Buen Rollistes, on també trobareu el Tian Lara amb l'Anticoach i el Xavi Franquesa amb la recent tornada a Escocia. Opcions per riure també durant aquesta Setmana Santa i diferents opcions, com sempre, les que et donen en el Teatre Neu, on hi ha més de 20 espectacles diferents, tant per grans com per petits de la casa, i també doncs els amics del Planeta Impro, de l'Impro Show, que us faran riure molt amb aquelles targetetes que vosaltres apunteu i ells improvisen. Aquestes són les propostes per aquesta setmana per anar al teatre. Recomanacions teatrals, i com sempre molt bones, per distreure-us, per riure, per passar una bona estona, i com sempre opcions bones que ens porten en el Teatre Neu a Barcelona. I en aquest cas estem d'estrena, com us deia a l'inici del programa, perquè tenim el fantàstic monòleg del Dani Escarra, i jo l'he segrestat una estona perquè estigui amb nosaltres i ens ho expliqui. Bon dia, Dani.
Hola, bon dia, què tal?
Bueno, és un segrest, però acceptat, eh? Que en aquest cas t'has deixat segrestar.
Sí, de mutu acuerdo, sí, sí.
Exacte,
problema,
de mutu acuerdo. Dani, aquells que no coneguin el Dani Escarra, Esquerrà, perdona. Sí. Quina és la teva trajectòria professional en el món còmic o en el món de l'humor?
Pues mira, jo ara tinc 53 i vaig començar amb 39-40, una mica tard, però aviam, vaig començar a ficar-me a nivell més professional. Abans el que era jo era el pallasso del grup, saps? Era el que feia les bromes, sempre feia imitacions, feia coses sempre des de petit. Però ficar-m'hi va ser, pues això, l'any... Això, tenia 39-40 anys, o sigui, fa 14 anys. I des de llavors pues, vaig començar a fer fals cambrers, que encara hi faig de tant en tant, i vaig fer gires de teatre educatiu per tota Espanya, vam muntar un monòleg al Teatre Llantiol a Barcelona, tres companys que es deia Mena Saltroà, vaig estar uns anys allà, després ho vaig deixar perquè no em trobava còmode, patia molt amb el públic, i aquí va ser un abans i un després, perquè a partir d'aquí vaig estar 4 o 5 anys sense fer res de monòlegs perquè ho passava molt malament, i era com, ostres, si jo vull fer això, però no em trobo capaç, i bueno, jo ja portava una trajectòria, abans de ser actor, de fer creixement personal, i bueno, pues, per intentar estar millor, perquè bueno, jo... Com tothom va passar les seves històries, jo he passat les meves, també a nivell familiar, i era com... No parava de buscar solucions fora. I constantment vaig començar a fer teràpies, a llegir moltes coses de creixement personal, d'autoestima, llibres d'autoempoderament... Bueno,
i
tot això que ara ja està tan de moda, no?
I d'aquí aquest monòleg, les experiències d'un tarador espiritual que veurem al Teatre Neu.
Hombre, totalment. Aquí però... ve tot això, no? Aquí ve tot això.
És molt valent, això, també, Dani, perquè... t'has d'enfrontar tu sol davant del públic i a més explicant d'una manera humorística vivències que hem pogut tenir tots en un moment donat de la nostra vida i que en el fons és obrir també els teus sentiments, emocions i coses, experiències que has viscut.
Sí, totalment, totalment. Jo crec que això és el que abans em costava molt perquè era com una imitació del Dani, no era autènticament jo, perquè patia molt i el que volia fer és no mostrar que patia. I ara, en canvi, després de fer uns tallers de clown també, que això t'ajuda a lidiar amb el fracàs, a jugar amb el fracàs, a partir d'aquí era com, mostra't tal i com ets, amb honestitat, explica les teves vivències, no tinguis por a explicar el teu costat fosc, tot el que has passat, els teus pensaments més foscos o més... que més vulnerables. I després, quan ho fas, t'adones que la gent està igual que tu, que som humans i que tenim aquesta part fosca, feble, vulnerable, que no estem acostumats a mostrar. Llavors aquí el tema estava en fer-ho des d'un lloc còmic.
I donar-hi aquest toc d'humor, clar.
Sí, i al final és la relació entre el dolor i l'humor, que estan totalment relacionats. I era, bueno, mostra't tal com ets, explica realment el que has viscut de veritat i a part d'això també evidentment hi ha una part imaginativa i una part una mica més parodiada de moltes situacions que he viscut o que m'imagino que pot passar o que passa, no? I jo les parodio una mica i bueno, pues això és el que agrada a la gent perquè és una part de mostrar-te tal i com ets i explicar el que t'ha passat i com tu ho estàs visquent tu. I una altra cosa també quan dius, i t'imagines que aquesta situació la portéssim fins a aquest extrem i tal, i comences a explicar-ho, doncs la gent connecta, no?
El monòleg és com una mica, per la pintura seria una caricatura, en aquest cas és una caricatura de l'humor, no? Agrandat, sí. Les experiències aquelles que un ha viscut, doncs agrandar-les en el seu màxim exponent.
Totalment.
I a més, ja amb 53 anys, que bueno, són els nous 43, també.
Ei,
ho hem de dir.
Gràcies, sí, així és, eh?
I
així és, sí.
Així que hem d'anar a veure sens falta el Dani Esquerrà al Teatre Neu, a Barcelona,
sí,
que ha estat valent d'estrenar ara aquest monòleg, Les experiències d'un tarado espiritual, i que duri doncs, tota la temporada i durant molt temps, Dani.
Sí.
I des d'aquí doncs,
gràcies.
Et desitgem la millor sort i gràcies per ser amb nosaltres aquest matí de dissabte.
No, gràcies a vosaltres per contactar amb mi. I l'únic que he de dir és que l'estreno a Barcelona, però que ja he fet 6 funcions i molt d'èxit. La veritat és que la gent ha sortit molt contenta, li ha agradat molt, m'ha felicitat. I... És a dir, que estreno a Barcelona amb molta il·lusió, però que no és l'estrena oficial de l'espectacle, sinó que l'espectacle ja està una miqueta rodat, que encara agafarà més forma i cada vegada serà més potent, segur, però ara la gent ja surt dient, ostres, que bé, que guai, que m'heu posat, felicitats, per com t'has mostrat, per com interactues amb el públic i bueno, que és una estrena, preestrena, no és preestrena, és una estrena a lo que és el Teatre Neu, no?
Doncs et vindrem a veure sense falta. Una abraçada molt gran.
A vosaltres, gràcies.
L'entrevista.
Aquest matí, atenció, perquè tinc un convidat de luxe. El Pedro da Costa, concursant d'Eufòria, que va quedar quart. I ara, atenció, perquè ens ha demostrat que pot arribar a estar en primer lloc, en primeríssim lloc, a dalt d'un escenari, ja que el tindrem en el Condal el dia 11 d'abril amb una funció única, on arriba amb el seu primer concert en solitari. I per parlar-nos amb més, que ens ho expliqui ell. Bon dia, Pedro.
Bon dia, què tal?
Doncs molt contenta de que siguis amb nosaltres.
Merci a vosaltres per convidar-me, la veritat.
I en el cas teu, clar, tu vas participar, vens d'un concurs de televisió.
Sí.
I d'allà, doncs, quan s'acaba el concurs, què passa? Perquè, clar, hi ha gent que diu, ah, bueno, com que ja ve del concurs, ja està. Però quina feina hi ha darrere de tot això?
No, no, o sigui, acabes del concurs i és com... Allà s'esclata la bombolla que estaves vivint, de que tot era com per dir un compte, i realment ve la realitat de que ara bueno, has de treballar molt i currar molt perquè tinguis feina de música, és a dir, construir la teva carrera com a artista, composar, escriure, o si no, buscar productors o gent que t'identifiquis per començar a fer música.
Per aquells que no coneguin el Pedro da Costa, ell és català d'origen brasiler, però és molt curiós perquè la seva professió era electricista. És així, oi?
Ah, exacte. Sí, sí. Exactament.
Pot ser que triessis aquesta professió perquè el cantar en la seva època, quan eres petit, no era una professió?
Bueno, és que mai vaig tenir la música com una... com un mitjà de... Sí. No la vaig veure mai com una professió, com si pogués treballar d'això i viure d'això, perquè el món artístic és molt difícil, és molt complicat, i jo tenia la música també molt relacionada amb la religió, que és on vaig créixer cantant a l'església des dels 4 anys d'edat, i va ser com més un hobby de caps de setmana que passava a la meva vida. Llavors, sortir d'aquí i trobar-me un altre estil i tot això va ser tot un viatge bueno, que em va prendre un temps per trobar-me.
I quan et presentes a Eufòria i et diuen que has estat un dels escollits, et recordes què vas sentir?
Sí, o sigui, jo vaig anar-hi molt incrèdul. Sincerament, tot el càsting, jo no em pensava que me n'agafaria ni cosa semblant. I quan finalment em va dir el sí, o sigui, va ser d'aquelles coses que jo recordo que després vam sortir el Triquell i jo, que ens vam fer amics en aquell moment, i l'últim dia, quan vam acabar el càsting, vam sortir, vam agafar els dos una cervesa i vam estar com mirant una paret durant una hora i reflexionant que això acabava de passar, és a dir, que no ens ho creiem, la veritat.
Clar, i ara, d'ara en endavant, què esperes? Què t'agradaria que passés? Ara, de moment, et trobarem el dia 11, aquest dimarts al Condal, a les 7 de la tarda, i amb aquest format més íntim, que cançons creades per tu, acompanyades per Pau Romero,
sí.
I a partir d'aquí, què t'agradaria que passés?
A partir d'aquí, el que m'agradaria, i el que avui estic treballant perquè passi, és que pugui treure el meu disc i d'aquí pues anar fent més bolos i anar tocant per tot arreu on sigui que la gent li agradi la meva música.
Doncs hem d'anar a veure, sens dubte, el Pedro da Costa el dimarts dia 11 a les 7 al Condal,
sí, home, sí.
On ens donarà la seva veu, la seva ànima i aquesta il·lusió en la qual, doncs, tots hem de contribuir perquè pugui seguir també endavant, Pedro?
Sí, sí, us espero allà.
Doncs moltíssimes gràcies per ser aquest matí amb nosaltres i allà hi serem el dimarts dia 11 al Teatre Condal a Barcelona.
Festes de cap de setmana.
Si encara no saps quines propostes fer aquest cap de setmana, et plantegem diferents fires i festes majors per Catalunya, com per exemple la festa major a Cornellà de Terri d'aquest dissabte a Girona, on hi ha aquesta mostra de formatges artesans també a Catalunya, que te'n parlarem durant el programa. Us parlarem de diferents fires i festes, però també te'n proposem d'altres, com també doncs, aquesta setmana cultural a la Floresta a Lleida, la 32a Setmana Cultural a la Floresta aquests dies, i aprofito per saludar els amics que ens escolteu des de Lleida. També tenim la Fira de la Garnatxa i del Brunyol a l'Empordà demà diumenge, i també els tallers familiars a l'Espluga durant des d'ara fins al dia 9 d'abril a Espluga del Francolí a Tarragona. Diferents tallers de Pasqua, tant per grans com per petits sobretot, que també són dates molt senyalades pels petits i per als padrins, que heu de regalar la mona, no us n'oblideu. La Fira Medieval a Cubelles d'avui dissabte fins al dia 9 d'abril, aquesta Fira Medieval per Cubelles, i també a Creixell tenim el Mercat Medieval durant diumenge i el dia avui dissabte, perdó, i el dia 9 a Creixell, Tarragona, aquest mercat medieval. Si voleu saber-ne més sobre aquestes fires i festes majors, podeu entrar a festesmajorsdecatalunya.cat.
Esteu escoltant Cap de Setmana
amb Raquel Camins.
COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Este fin de semana
comienza Tiempo de Juego
con toda la liga.
Las horas más calientes de la radio española.
Este sábado, Real Madrid-Villarreal.
Empezó el partido, Albert.
Sí. Y el domingo, Rayo Vallecano-Atlético de Madrid.
Buenas tardes.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
La ducha de tu casa perdiendo agua, el radiador de tu coche y ambos seguros unidos en Línea Directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Soy David de Carlas. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas?
Ya llevas días con esto, ¿no?
Ah, es pequeño. No pasa nada.
Pues puede romperse si no lo reparas. Pide cita directamente en carglass.es y en 30 minutos repararemos tu parabrisas.
Carglass cambia, Carglass repara.
COPE Catalunya i Andorra. Després del desastre a la Copa, no li hauria d'afectar a la Lliga. El Girona, però, li vol posar moltes dificultats al Barça.
Hola, soy Pedri. Escucha los partidos del Barça con Paco, Pepe, Lama, Oli y Elena en el Tiempo de Juego de la Copa.
Tiempo de Juego amb Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Dilluns de Pasqua, des del Camp Nou, Barça-Girona.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Batllori, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de Juego.
COPE, estàs informat. Tiramilles a COPE Catalunya i Andorra. Viatges, cultura, literatura de viatges, gastronomia, bones idees per omplir el vostre temps d'oci. Tiramilles a COPE Catalunya i Andorra. Diumenge de 10 a 11 del matí.
Esports COPE, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes.
Saludem a Joselu, l'home gol de l'Espanyol. Joselu, buenas tardes.
Nosotros tenemos que estar concentrados al 100% para conseguir la victoria todos los fines de semana y que nos aleje de los puestos de allá abajo.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
De dilluns a divendres.
Confidència.
Momentos.
Momentos.
Amb Luis Rodríguez.
En COPE.
COPE, nos gusta contarte buenas noticias.
En los últimos meses, la llegada de una familia ha rejuvenecido este pueblo que tiene solo 100 habitantes.
Y lo primero que he hecho al llegar a este pequeño pueblo es venir a conocer a esta mujer que tengo ahora mismo a mi lado. Tiene 100 años.
Estoy en el segundo piso de una clínica en la que hay embarazadas que se preparan para el parto.
Es el sonido de un pastor soriano y la flauta artesanal de caña que hizo de zagal.
Es un chaval que ha recuperado la ilusión al ver a su selección llegar a lo más alto.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
COPE Cataluña y Andorra.
¿No sabes cómo quitar las manchas de la ropa? El Milagrito limpia y elimina todo tipo de manchas. Las manchas de potitos, de vino, de maquillaje. El Milagrito, mucho más que un desengrasante. Pídelo en tu punto de venta habitual. Es el de la botella rosa. Pruébalo y ahorrarás dinero y esfuerzo.
Cap de setmana.
Raquel Camins.
COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Fires.
Levantaremos al sol.
Bones propostes per aquest cap de setmana. Atenció, perquè tenim la Fira Medieval a Hostalric. Va començar el divendres dia 7 i és fins al diumenge dia 9 d'abril. I per parlar-nos a més tenim la regidora de l'Ajuntament d'Hostalric, la Marta Roura. Bon dia, Marta.
Bon dia, què tal?
Vas vestida mitjaval o vas de carrer?
Vaig vestida. M'he fet fer així com una... Així com un de guerrera vaig una mica.
Bueno, les dones en general ja ho som una mica, de guerreres.
Exacte, de princeses, de guerreres.
I ja teniu una llarga tradició de fira. Aquesta és l'edició del 2023, perquè durant la pandèmia suposo que ho vareu haver d'aturar.
Sí, de fet, bueno, a la pandèmia vam fer un format molt reduït, que vam fer algun petit espectacle amb cavallers i algun espectacle així, bueno, amb les mesures que s'havien de prendre en el moment, però bé, ara hem reprès amb tot el gran que és aquesta fira, aquest any és la 26, i bé, esperem que la gent que ha vingut ahir i s'ho hagi passat bé i convidem a tothom a venir avui i demà.
Hi ha algun acte rellevant avui el dissabte per aquelles persones que vulguin venir? Alguna cosa a destacar?
Sí, de fet, durant tota la fira hem tingut diverses novetats, com per exemple la vestimenta dels Vescomtes de Cabrera, que l'hem fet nova aquest any. Demà, diumenge, tenim un torneig de cavalls, tenim un concert de música medieval, hi ha espectacles de cavallers, balls tradicionals... Hi ha molta oferta. Tots els dies, hi ha dies que ja repeteixen les coses, ja cada dia hi ha alguna cosa nova... Tenim un cau de bruixes molt maco, d'entitats aquí al poble, una mica de tot.
Que maca, l'època medieval, aquella època tan especial, i veure doncs, que tothom està vestit doncs, de l'època, que es respira aquest ambient, i veig sí. Que també hi ha una part també molt incident pels petits de la casa, també feu diferents sí. activitats. Doncs,
sí, que... hi ha unes titelles tradicionals, després també fem, hi ha com un taller de circ que sempre està en el claustre de l'Ajuntament, que és molt maco, hi ha contes, després hi ha molts tallers d'escuts, de fer corones de flors, les cercaviles, que també els agrada molt als nens. Aquest any hi ha els orcs, que bueno, són així com de qualitat cinematogràfica, diguéssim, i bueno, als nens els impacta molt, també.
Doncs podeu entrar a la pàgina de turismehostalric.cat per consultar les diferents activitats i sobretot doncs, anar a aquesta Fira Medieval d'Hostalric a gaudir-la. A més, és molt divertit, Marta, perquè el que dèiem abans d'aquestes activitats pels petits de la casa, i moltes vegades sovint veus que els pares encara gaudeixen més que els petits. És quan ens tornem nens una altra vegada.
Sí, exacte. Això, bueno, és com que és una fira molt familiar, tot, hi ha cabuda per tothom i les famílies s'ho passen molt bé. A més, també, per exemple, hi ha una escola de cavallers i no només hi participen els nens, sinó és això, hi participen els pares i bé, molt divertit.
Doncs Marta, t'agraeixo molt que ens hagis dedicat aquesta estona i us deixem gaudir de la fira i que vinguin doncs, el màxim nombre de persones a gaudir-la també amb vosaltres.
Molt bé, moltes gràcies. I bueno, ho torno a dir, convidar tothom a que vinguin. Esperem una gran afluència, 30 o 40 mil persones, però estem preparats, hem habilitat pàrquings, hi ha un trenet d'enllaç i esperem que tothom s'ho passi molt bé i vingui a passar el dia a Hostalric.
Doncs moltíssimes gràcies i a gaudir.
Esteu escoltant Cap de Setmana.
Amb Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
I ens anem cap a Súria, on avui dissabte i demà diumenge hi haurà les caramelles a Súria. Per als que no ho sapigueu, les caramelles són les cançons populars típiques de la Catalunya Vella, del nord de la Nova i d'Andorra, que es canten per Pasqua. Però bé, per parlar-nos amb més i millor, tenim la regidora de Cultura, de Festes i Ensenyament, la Alba Santamaria. Bon dia, Alba.
Hola, bon dia.
Doncs aquestes caramelles que ja tenen una llarga tradició a Súria, que és la capital catalana de les caramelles per la seva antiguitat. Quants anys porteu ja?
Doncs les caramelles de Súria tenim documentat des del segle XVI que ja existeixen. I, de fet, doncs, és una tradició molt, molt arrelada, és una tradició molt, molt estesa a nivell general de tota la població, i de totes les franges d'edat, i de moment doncs la seguim fent gran i la seguim vivint.
A més, hi ha colles de trabucaires, oi? I quines activitats rellevants hi ha avui dissabte, per exemple?
Doncs avui dissabte, d'uns anys cap aquí, cada vegada més colles ja inicien al migdia amb un dinar de germanó de la colla, i llavors, durant la tarda de dissabte, el que es fa és la passada pels barris una mica més allunyats del centre i per les cases de pagès de l'entorn del municipi.
I també... Sí. Perdona, que no et volia detallar. Deies que també és...
Sí, dic que és el dia que es fa a les zones més allunyades, que llavors ja queden, doncs, durant la tarda de dissabte aquestes zones cobertes i el diumenge ja només s'està a el que és el centre del municipi.
Més una altra curiositat, que és el que t'anava a comentar, és que teniu la colla infantil de l'agrupació sardanista i la gran. Per tant, que també es ballen sardanes a Súria durant aquestes caramelles, que és una tradició que des de ben petits ja la van agafant els nens, perquè si no s'ensenya, al final s'acabarà perdent. Tu què n'opines, Alba?
Doncs, jo crec que les tradicions s'han d'intentar mantenir al màxim, anar-les actualitzant amb el que es va poguent, perquè si no, doncs les noves generacions a vegades també costa molt que segueixin les tradicions si no s'actualitzen una mica els nous temps. Les caramelles de Súria en aquest sentit es van reinventant any rere any i es van adaptant doncs també una mica a la demanda que es va veient de les generacions noves que pugen. Hi ha al voltant de les caramelles, a part del tema doncs de la ballada i la cantada, que hi ha 900 caramellaires en total entre totes les colles, que és un número prou important per veure doncs, que hi ha molt seguiment a el que és la tradició de les caramelles, i també doncs, hi ha molta festa al voltant, sobretot avui dissabte i demà diumenge, amb els concerts de la nit, que també doncs, ajuden a que el jovent segueixi les caramelles i segueixi la tradició.
Bueno, el jovent no tan jovent, Nosaltres també hi podem anar, oi?
També.
Doncs, Alba, t'agraeixo molt que hagis estat amb nosaltres. Aquells que se'n vulguin informar més poden entrar a caramellessasuria.cat, sí. I que gaudiu moltíssim de la festa.
Moltes gràcies.
I, per cert, avui, 8 d'abril, també vull saludar especialment els amics d'Andorra, ja que tenen l'Andorra Choco Fest 2023. Per als amants de la xocolata, doncs avui és un dia molt especial per anar a Andorra, ja que tenen aquest esdeveniment que se centrarà a la plaça de l'antiga caserna de bombers, amb una vintena de propostes per totes les edats, com tallers, maridatges, concerts, espectacles infantils i un mercat del cacau. i el xef pastisser andorrà Adrián Ramírez serà l'estrella del certamen i crearà una mona gegant d'un metre i vint d'altura. Per tant, aquells que esteu a Andorra o esteu pròxims a Andorra, és un dia molt especial i, a més, encara, si us agrada la xocolata, no us ho podeu perdre.
Cap de setmana.
Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Per als amants del vi, també hi ha festa aquest cap de setmana. Avui dissabte, 14 cellers de Poboleda oferiran els seus vins en una nova edició de Poboleda Vins. L'esdeveniment es celebrarà a la plaça del Portal d'aquesta vila i per parlar-nos amb més d'aquesta dosena edició, tenim el seu president, el Ricard Abella. Bon dia, Ricard. Doncs déu-n'hi-do, perquè porteu ja 12 edicions del Poboleda Vins i encara us aguanteu drets, després de 12. Què hi trobaran aquells amics que vinguin a gaudir d'aquesta fira?
Bueno, aquí trobaran una mica apropats al territori, vull dir, apropats a el naixement de tot aquest producte, el tema del Priorat, doncs, hem trobat dintre de la mateixa comarca, i es trobaran una oferta de la majoria dels cellers de Poboleda, a part d'un parell que tres motius no hi poden ser. Doncs hi ha 14 cellers d'un poblet petitet de 300 habitants, on podran degustar directament i exclusivament només vins del Priorat i vins d'una zona concreta del Priorat, que és Poboleda.
I portes molta tradició vinícola, Ricard, perquè vens de família vinícola, tu t'hi dediques, o no, simplement dirigeixes la fira?
No, jo tinc un celler i participo perquè soc un dels cellers. Realment la fira es va crear dintre d'un grup de cellers, és a dir, el que vam fer va ser unir els cellers de Poboleda, en aquest cas, per proximitat geogràfica i per això tots els cellers, és a dir, estem tots units, amb una associació que el que volíem era promocionar la cultura del vi, no la cultura de l'alcohol, sinó la cultura del vi, apropar-los als orígens, promocionar la comarca, perquè en el fons també part d'aquesta activitat és dinamitzar la comarca. És a dir,
donar-la a conèixer, que vingui més gent.
Sí, aquí ve més gent, coneix gastronomia, coneix establiments de turisme rural, establiments d'hostaleria petits, perquè com aquesta comarca som petits, però li dona a conèixer això, la tranquil·litat del territori, del paisatge, aquesta duresa que té aquest terreny nostre, i aquest era l'objectiu de crear aquesta associació, vull dir que fer coses que promocionin la comarca, que promocionin conèixer no tant el Priorat com així, perquè ja té una marca molt, molt potent, però sí personalitzar el caràcter de cada zona. Aquest és el projecte que vam agafar ja fa, bueno, els 12 anys d'aquestos mes, els 2 anys de la pandèmia, és a dir, que en el fons ja fa 14 o 15 anys que estem com a associació, perquè el primer any no la vam muntar, i portem fent aquest tipus d'activitat així, doncs, dos vegades a l'any. Aquesta és la primera. Nosaltres donem una mica inici a les activitats ara amb la primavera, activitats de tastos de vins i d'això, que es fa conjuntament amb la D.O. Priorat. I després n'hi tenim una altra, que està més consolidada i que porta molts més anys, que es fa al setembre, que es diu la Festa del Vi de la Verema molt antiga, que també us hi convido.
Doncs d'aquesta també en parlarem quan ja arribin les dades. I entre nosaltres, Ricard, si haguessis de triar, què preferiries, vi blanc o vi rosat?
A veure, jo sóc més de blanc que de rosat, tot i que els rosats cada cop m'hi estic aprofundint més i s'estan fent més, perquè tot i que nosaltres som terra de negres, aquí al Priorat hi ha més negre que blanc. Hi ha més vins negres que vins blancs. Però sóc de vins blancs, sí, sóc de vins blancs.
I és veritat que el gust del menjar varia en funció del vi, o que s'hi ha de posar un vi determinat? Per exemple, el vi blanc vesteix més amb el peix i el vi rosat més amb la carn?
Jo no sóc massa... A veure, entenc el tema del maridatge, que això potser els professionals d'hostaleria en saben més, jo entenc que el tema del marinatge és important, sobretot combinar cada cosa, però crec que també és un tema molt de persones. És a dir, cadascú tenim no dic només un que ens agradi unes coses, sinó que, a més, en funció del dia i del moment i de la companyia, també variem. Jo crec que no ens hem d'estancar en grans blocs, blancs pel peix, negre pels carres, jo crec que no.
Doncs si volen gaudir de la millor companyia i de molt bona gent, no podem faltar al Poblet de Vins de Tarragona avui dissabte, així que Ricard, t'agraeixo molt que hagis estat amb nosaltres i a gaudir molt d'aquesta fira i aquesta festa.
Perfecte, moltes gràcies a tots els que passin avui per aquí.
Fires.
Ja ha arribat el moment d'obrir l'estómac, i sobretot per aquells amants dels formatges, perquè aquest cap de setmana us convido a la 11a mostra de formatges artesans de Catalunya a Sort, al Pallars Sobirà. I per parlar-nos amb més, doncs, tenim el tècnic de promoció econòmica de l'Ajuntament de Sort, el Quim Portet. Bon dia, Quim.
Bon dia.
Quim, no ets família, no, del Quim i Portet? Del músic?
No soc família del Quim Portet, m'ho pregunten tot sovint, però no soc família.
Bé, doncs ell és per la guitarra i tu pel tema dels formatges, en aquest cas?
Sí, doncs... Bueno, jo soc tècnic de l'Ajuntament, però sí, organitzem aquesta fira amb la formatgeria Tros de Sort, que som d'aquí del municipi també, i ho fem conjuntament.
També val a dir que està bé de destacar la mostra de formatges, perquè Sort és bàsicament conegudíssima per el que és el sorteig de la loteria, i que vegin que no només hi teniu loteria, Sort.
Sí, de fet, és una de les coses que mos interessa de poder fer una proposta com la mostra de formatges, no?, que és donar a conèixer i vincular el nom de Sort a altres coses més enllà de la loteria, no? Al final estem parlant d'un poble d'alta muntanya, per tant, a nivell de propostes de turisme actiu i de natura tenim moltíssimes propostes interessants, i també ens interessa vincular el nom de Sort als productes alimentaris de qualitat, no? Al final tenim molts productors molt bons que fan produccions molt petites en general, no tenim grans productors, i que fan productes molt bons i amb molt cor, no?, i amb molt sentiment, que crec que això és una cosa que avui dia també la gent interessa. I és una de les coses que volem posar sobre la taula amb aquesta fira. Que,
a més, aquest
que
any...
Som un lloc de menjar bé, també.
I aquest any, a més, hi ha novetats, com per exemple aposteu per la sostenibilitat en aquesta fira, també.
Sí, hem tingut l'oportunitat d'invertir una part dels recursos de l'any passat en poder fer copes de vidres reutilitzables pels tastos de vins i de cervesa que es fan durant la mostra, i vaixella reutilitzable pels tastos de formatges. Això, en gran part, vam decidir fer-ho perquè la mostra generava un volum molt gran de residus, i perquè costava molt fer una bona gestió d'aquests residus, una bona recollida selectiva, diguéssim. Amb aquest tipus d'esdeveniments la gent fa una mica el que pot, i creiem que fent molt més materials reutilitzables és la manera de reduir el volum de residus i també de reduir els residus que es classifiquen malament, no? I de intentar que ja que tenim un producte que també la sostenibilitat és part de la bandera del producte, no? Pues que
bueno, que puguem, amb lo bons que estan aquests formatges, jo dubto que algú se'ls emporti amb res, això és per menjar-t'ho ja. A més, ara a les 12 teniu a la cata de formatges a cegues, que és molt divertit, dinamitzada per l'humor, de Pallarès de l'Esperanceta. Després, a dos quarts de dues, hi ha el concert vermut. Vull dir que teniu activitats molt divertides i a més per als amants del formatge, doncs, fantàstiques, perquè també, doncs, hi ha diferents formatgeries que es posen els seus formatges. Jo convido els amics que ens escolten a que entrin a la mostra de sort.com i que vinguin a gaudir, sens dubte, d'aquesta gran fira o festa, o aquesta mostra del formatge a Sort, que vegin que no, a Sort no només hi ha loteria. I Quim, t'agraeixo molt que hagis estat amb nosaltres, i a veure si em dóna temps a l'acabar el programa de poder venir cap allà a fer el tast de formatges.
I tant, estareu convidadíssims a un tast de formatges, us esperem a tots, i no res, que veniu a la mostra de Sort.
I ara no vull parlar-ne d'aquells contes d'amor i fades que
Fires
m'inventava per poder perdre el nord i ser aquell que guardava 2000.
Doncs avui us porto una fira molt especial, la Fira Sakura Matsuri. Ara en sabrem més coses perquè per parlar-nos-en doncs, tenim el regidor responsable del programa de projectes de cultura i turisme de Sabadell, el Lluís Matas. Bon dia, Lluís.
Bon dia, com estem?
Doncs molt bé, molt contenta i amb ganes de que ens expliquis en què consisteix aquesta fira, la Sakura Matsuri, que ja té un nom molt japonès.
Sí, molt contents de poder celebrar aquesta segona edició del Sakura Matsuri, una fira doncs, que va començar doncs, l'any passat bueno, amb unes expectatives, doncs, amb unes incògnites, però que aquest any doncs, ja s'es consolida aquí a Sabadell i jo crec que Sabadell respira durant un mes, des del 18 de març fins al 16 d'abril, doncs respira Japó per tot arreu. És com un petit Japó a dintre de la ciutat i amb nombroses activitats al voltant del món japonès. Vull dir que estem molt contents de que per segona vegada doncs, puguem celebrar aquesta fira Sakura Matsuri.
Sí, perquè a més parleu de les varietats d'arts marcials japoneses, hi ha la cerimònia del te, expliquen coses sobre la cultura del Japó, i també doncs, hi ha la part d'expositors, on hi ha tota aquesta part de manga, que últimament està tan de moda, no?, per al jovent.
Sí, de fet és una fira multisectorial, que, com us deia, doncs, té lloc a diferents espais de la ciutat des del 18 de març fins al 16 d'abril. I en aquests diferents espais doncs, hi ha trobades empresarials, hi ha temes d'arts marcials, hi ha, com bé deies, el manga i els còmics, molt arrelats a la cultura japonesa, hi ha temes molt de també de literatura, de cinema, d'art, de poesia i de gastronomia, com no podia ser d'altra manera, perquè la gastronomia també és un punt de trobada que ens uneix amb els catalans i els japonesos. I a Sabadell, doncs, bé, celebrarem doncs, aquestes més de 50 activitats durant el que és el recinte firal de la Fira Sakura Matsuri del 14 al 16 d'abril, que bàsicament doncs, hi haurà aquests 50 stands i al voltant de 100 activitats, però durant tot el mes doncs, celebrem a diferents llocs, tant a la pista coberta d'atletisme, on se celebren tot el tema d'arts marcials, com deien, com també les biblioteques municipals, amb selecció de novel·la, poesia, manga i cinema japonès, com també amb la col·laboració de la Càmera de Comerç o el Tribuna Japó Sabadell, on hi ha aquests encontres més empresarials, més comercials, entre l'Associació d'Empresaris Japonesos de Catalunya i les empreses locals que tenen interessos amb el negoci, diguem-ne, i tenen productes japonesos. Per tant, és un ventall d'activitats al voltant de tota la ciutat i ho fem amb aquest esperit, diguem-ne, de multisectorial, no tan sols una fira manga, sinó que sí una fira que toqui tots els aspectes que ens uneixen a Japó.
I quantes persones s'espera que vinguin, aproximadament?
Mireu, a la primera edició varen venir més de 10.000 persones, que per nosaltres és un èxit brutal, per tenir en compte que era la primera edició. I com bé dic, doncs, aquest any doncs, hi ha més stands, hi ha més activitats, la fira se'ns ha fet gran, hi ha més voluntat de fer-ho internacional i de que gent de tot Catalunya i inclús d'Espanya doncs, pugui venir a Sabadell doncs, a gaudir de totes aquestes activitats. Jo crec que això també facilita i afavoreix doncs, que l'economia local també en tregui un profit i que la marca Sabadell doncs, també es projecti a l'exterior, que és el que nosaltres volem des del Visit Sabadell, des del turisme de la ciutat. I tot això que ens fa capital, doncs a nosaltres és l'objectiu. I a fer-ho a través del Japó i amb el suport explícit, una vegada més, del Consolat General del Japó de Barcelona o de la Universitat Autònoma, del Japan Weekend, de la Fira Sabadell, de la Fundació La Caixa Sabadell i de totes aquestes entitats que ens donen suport, doncs per nosaltres és un orgull que s'hi vulguin apuntar i que ens vulguin ajudar a fer créixer aquest esdeveniment.
Doncs podeu entrar a securasabadell.com per veure la informació de tota la programació del que fa la fira, perquè hi ha des de pel·lícules, la part d'òpera japonesa, hi ha moltíssima informació, com deies, és multisectorial i molt interessant. I a més és molt curiós, tinc una anècdota que és divertida en quant a això, Lluís, que m'agradaria compartir-la. Que fa molts anys vaig estar treballant en una empresa en la qual ens van dir que, bueno, de fet no en fa tants, ho compaginava amb la comunicació, en la qual doncs, ens van dir que entrava un noi que era japonès, de becari, i vaig estar doncs, tota aquella setmana aprenent-me una mica el japonès, que és complicadíssim per mi, com per exemple el dir el bon dia, l'Ohio, informació de com estàs, diferents preguntes, perquè vaig pensar quan vingui que se senti doncs, també com integrat i que se senti a gust. I el dia que va venir jo li vaig treure tota la parrafada en japonès de l'hola, bon dia, com estàs i de més en japonès, i es va quedar mirant-me parat i em va dir, no, si és que jo no en sé japonès. I vaig dir, com que no? Diu, no, és que jo he nascut aquí ja. I clar, i és veritat que cada cop més les cultures ens anem fusionant entre nosaltres. Vull dir que hi ha molta persona d'aquí que va allà, neixen allà perquè es formen famílies, altres famílies que venen aquí i neixen, els nens ja neixen des d'aquí. Vull dir, cada cop més doncs, hi ha aquesta integració genèrica en el món de que la gent anem viatjant i anem doncs, deixant doncs, nous naixements en noves ciutats i noves cultures, independentment d'on siguin les nostres arrels.
Doncs sí, tens raó, perquè ens hem quedat sorpresos d'aquest interès per una cultura tan llunyana, però que doncs bé, hem tingut molt èxit amb el que és la part, diguem-ne, d'interès econòmic, empresarial i de petits comerços locals que es dediquen a promocionar doncs, productes japonesos, i també l'interès del públic, diguem-ne, en general, no tan sols amb el manga, sinó amb totes aquestes activitats molt culturals, molt de la vessant, com bé deies, de la cerimònia del te, de la literatura, del cinema, i bueno, ens ha sorprès l'èxit que ha tingut, i nosaltres inclús, de fet, a través del Consolat de Japó a Barcelona, optarem a ser la capital de Japó internacional. I això per nosaltres seria
un honor brutal,
perquè que el consolat ens hagi proposat a Sabadell doncs, ser part d'aquesta candidatura del Japan Week, que es celebra una vegada a l'any doncs, en un lloc del món, i Sabadell doncs, opti, i de fet hem presentat la candidatura aquesta setmana, doncs per nosaltres ja seria el final d'aquesta aventura, diguem-ne, la culminació d'aquest èxit, doncs, aquest inici de l'aposta que hem fet per a la relació entre Sabadell i Japó.
Des d'aquí us desitgem molts més èxits i t'envio una abraçada molt gran, Lluís, i gràcies per ser amb nosaltres aquest matí de dissabte.
Moltes gràcies i us animo a participar-hi. Gràcies.
Acomiadem el programa d'avui amb la cançó Bello Abril, del músic argentí Fito Páez, editat el 16 de maig del 2003. El disc dedicat al poeta Joan Gelman compta amb 14 cançons i la presència de diversos músics convidats. És la tornada a un estil molt més rocker, cosa que no era tan apreciable en les produccions anteriors. Cançó que espero que us agradi i l'he triat per començar aquests primers dies d'abril. Si vols triar la cançó d'acomiad del programa, ho pots fer escrivint a camins.catalunya@cope.com. Amb ella et deixo amb el butlletí informatiu de les 12 i el programa Converses del company Carles Osada. Amb ton amiga Raquel Camins, un plaer ser amb tu i tornem dissabte vinent a les 10. T'hi espero. Sobre